Solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Per mi, el fet més important és existir. I la Clara Palau, una dona trans de 64 anys, delineant industrial, posa tota la força gestual i comunicativa en aquest últim verb, en l'existir, en la importància de ser visible als ulls dels altres, tal com se sent i s'identifica. A la Clara la vaig conèixer fa uns dies al Parc de la Ciutadella de Barcelona, juntament amb altres activistes LGTBI, la Ixella Quesada, una noia trans lleidatana de 23 anys i estudiant de traducció a l'Autònoma, i el Camilo Perdomo, un home trans d'origen colombià de 58 anys que treballa amb persones LGTBI migrades i refugiades. La cita a la glorieta de la transexual Sònia, que un dilluns de gener l'ocupava una parella de trapezistes fent acrobàcies. Malgrat la postal circense, la glorieta no deixa de ser un espai per a la memòria i la reivindicació de la lluita del col·lectiu en un moment en què els atacs no deixen d'augmentar, revifats per la bafarada d'odi que s'escup i es legitima des de l'extrema dreta. Aquest any, a Catalunya, s'ha d'aprovar una llei específica que ha de recollir els drets de les persones trans i de la qual ja s'ha obert el període de consulta pública perquè qui ho vulgui hi pugui dir la seva. La llei no arranca de zero perquè a casa nostra ja existien dos normatives anteriors que protegien el col·lectiu en certs àmbits. Ara l'objectiu és avançar en aspectes com la salut, la inserció laboral o l'accés a l'habitatge, però sobretot visibilitzar unes persones que tradicionalment han viscut en un context precari, marginal, invisible. La conversa s'allarga. Ens queden per abordar molts temes. Per exemple, què passa a les presons, a l'esport o amb les persones trans que ja de grans han de tornar a l'armari quan entren en una residència. Hores més tard, sabem que Judith Butler, filòsofa, activista i persona no binària, rebrà el Premi Internacional Catalunya reconeixent d'aquesta manera les identitats no normatives. L'escriptor Sebastià Portell va reaccionar a la notícia amb aquest tuit. Avui, el govern del meu país m'ha dit que existesc, que existim. Tornem, doncs, al verb de l'inici.
Solidaris. Tothom té una història.
Abans de començar, situem-nos. En el programa d'avui farem servir expressions que potser no són conegudes per tothom. Per això us hem preparat un glossari de supervivència.
Gènere.
Concepte creat culturalment que serveix per classificar les persones segons certes característiques socials. En la nostra societat és binari i només contemplem dones i homes.
Sexe.
Conjunt de trets biològics i anatòmics que ens serveixen de base per a la distinció entre mascles i femelles.
Identitat de gènere.
On et situes tu mateix dins del nostre sistema de gèneres?
Expressió de gènere.
Com ens mostrem al món en relació als estereotips que s'esperen de cada gènere? Rols, gestos, estètica...
Orientació sexual.
Defineix qui ens atrau. En gran mesura, els nostres gustos estan dirigits per l'educació rebuda, la qual cosa ens encamina cap a l'heterosexualitat.
Persona cisgènere.
Que se sent identificada amb el gènere que se li va atribuir al néixer.
Persona no binària.
Que no se sent representada per les categories de gènere tradicionals, home i dona.
Intersexual.
Persona que neix amb característiques físiques o biològiques poc habituals. No es pot classificar fàcilment segons les categories socialment establertes.
Persona trans.
Que té una identitat de gènere diferent de l'assignada en néixer. Pot voler modificar el seu cos per fer-lo concordar amb el seu gènere a través de l'hormonació i o cirurgia, transsexual, o bé no voler transformar-lo, transgènere.
Procés de transició.
Procés personal i únic d'autoafirmació de la pròpia identitat, diferent en cada cas particular, buscant adequar-se al gènere sentit.
Transfòbia.
Estructura d'opressió social contra les persones trans i tot allò que hi tingui a veure.
Teoria queer.
Corrent que qüestiona el model binari de sexe i gènere del món occidental.
Cispassing.
Una persona que és reconeguda com a persona cis, tant si ho és com si no. Habitualment, tenir passing fa que la persona rebi menys discriminacions i violències.
Solidaris. Mercè Folch.
Catalunya fa les primeres passes per tenir una llei que reculli els drets de les persones trans amb l'objectiu de reparar públicament anys de discriminacions i violències. Fins ara, però, ja hi havia dues lleis que protegien en certs aspectes el col·lectiu i, per tant, no es parteix de zero.
La llei 19-2020 per la igualtat de tracte i la no discriminació.
Xavier Florensa, director general de Polítiques Públiques LGTBIQ+, de la Generalitat.
Que és una llei antidiscriminatòria en general i que ara, diguéssim, crearem l'Oficina per la Igualtat de Tracte, que serà l'ens encarregat de desplegar aquesta llei i també de vehicular, no?, totes les denúncies que arribin per qualsevol tipus de discriminació, també per LGTBI-fòbia. I després tenim la llei 11-2014 pels drets de les persones LGTBI contra la LGTBI-fòbia, que és d'alguna manera la llei, no?, que ens ha permès desplegar, no?, totes aquestes polítiques públiques LGTBI que estem duent a terme, que era una llei que, malgrat es va aprovar fa pràcticament 8 anys, doncs tenia una visió molt transinclusiva i que, per tant, ens ha permès també avançar en moltes actuacions i en moltes polítiques destinades també a aprofundir els drets, no?, i de les persones trans.
Malgrat que ja hi ha aquesta legislació, per Florença és molt necessària una llei específica.
El col·lectiu havia reclamat històricament també una llei específica que d'alguna manera recollís aspectes molt més concrets, amb molt més detall, que afecten el col·lectiu, no? I sabem, no?, que tradicionalment les persones trans, doncs, han viscut en un context d'invisibilitat, de precarietat, de marginació també en molts casos, i per tant tenen alguns problemes específics, no?, a vegades en l'àmbit d'accés a la salut, en l'àmbit de la inserció sociolaboral, i per tant aquests són aspectes que a través de la llei també volem abordar.
La llei ara mateix és una pàgina en blanc. Els principals objectius que s'ha marcat el govern a l'hora de fer-la són aquests.
L'objectiu sobretot és donar visibilitat al col·lectiu trans, no?, i acabar amb aquells elements, no?, que tradicionalment han fet que les persones trans patissin, no?, aquestes situacions de precarietat, d'exclusió, no?, i amb malauradament també a vegades de violències. Hem anat fent molta feina, no?, a través de la llei 11-2014. En molts àmbits hem anat desenvolupant protocols, instruccions, no?, que d'alguna manera venien a suplir, no?, aquests dèficits que hi havia i venien a garantir, doncs, els drets a les persones trans en diferents àmbits de la societat. I, per tant, un dels objectius és que molts d'aquests protocols i instruccions que fins ara tenien, no?, un caràcter més aviat de recomanació es puguin elevar a rang de llei, no?, i, per tant, donar-los un caràcter més d'obligatorietat. D'altra banda, també hem avançat en àmbits com, per exemple, el model de salut trans, no?, per tant, la llei també pot ajudar a consolidar, no?, aquest model, però sobretot avançar en molts àmbits, no?, en àmbits com l'accés a la salut, en àmbits com l'accés al món laboral, garantint, no?, també el lliure desenvolupament d'infants i adolescents trans, buscant aquells mecanismes també de reparació, no?, històrica de persones trans, especialment dones trans, no?, prohibint, no?, pràctiques com les mal anomenades teràpies de conversió.
Moltes comunitats autònomes ja tenen la seva pròpia llei trans i reconeixen, tal com fa la legislació catalana, l'autodeterminació de gènere sense un diagnòstic psiquiàtric previ. L'avantprojecte de llei trans espanyola també ho fa i és clau que avancin la seva tramitació perquè l'Estat és qui té les competències sobre aquesta qüestió. Mentre això no passi, segons Florença, cal avançar en l'àmbit català.
També la llei estatal, creiem que això és vital, no?, que també reconegui aquest dret a l'autodeterminació, i evidentment tot l'àmbit registral, no?, tot allò que fa referència al registre civil i, per tant, al canvi de nom, diguéssim, en el document d'identitat, aquesta és una competència, doncs, estatal, que des de Catalunya no podem actuar i que, per tant, sí que això dependrà de com quedi reflectit en la llei estatal, no? En el cas de Catalunya sí que ja fa temps, no?, que hem superat aquesta visió patologitzant, no?, en l'àmbit del canvi de nom, i ja des de fa temps també realitzem el canvi de nom de les targetes sanitàries.
La llei catalana encara té un llarg calendari per davant. La consulta ciutadana al portal participa.gencat.cat acaba l'11 de febrer. Paral·lelament, l'administració fa trobades de treball amb entitats. D'aquí a 7 o 10 mesos, el govern hauria d'aprovar l'avantprojecte i després començar el tràmit parlamentari.
Dilluns, una del migdia. Glorieta de la transexual Sònia, Parc de la Ciutadella, Barcelona.
Ei, ja, Camilo, Clara, què tal, com esteu? I was born with a coat hanger in my mouth.
Oh, yeah. And I was dumped down south. La matinada del 6 d'octubre de 1991, un grup de neonazis va pallissar fins a la mort Sònia Rescalvo Zafra, una dona trans que dormia al Parc de la Ciutadella. El seu assassinat es considera un dels primers crims d'odi a Espanya. El 2013, la coneguda com a Glorieta dels Músics va passar a portar el seu nom. My sheets are satin, but my mind's a mess. There are worse things I confess. Drinking tea in a pretty dress and I'm here to tell you that it's not all bad.
Ixella, Camilo, Clara, us hem citat en un lloc emblemàtic, un lloc de reivindicació i també de memòria de la lluita trans aquí a la Glorieta de la transexual Sònia, en un moment en què aquesta reivindicació ha de ser més clara que mai perquè els atacs i les agressions contra el col·lectiu no deixen d'augmentar.
És completament cert, estem en un moment que, bueno, per diversos factors, estem veient com el nombre d'agressions que es denuncien, òbviament sense tindre en compte aquelles que no es denuncien, estan en clarament.
Ixella Quesada, 23 anys, estudiant de traducció a la Universitat Autònoma de Barcelona, activista LGTBI i tècnica de l'associació Colors de Ponent, amb seu a Lleida.
És un fet que hi és, de que n'hem de ser conscients i enfront el qual cal actuar.
Clara.
Per mi, a banda de tot el que has dit, també hi ha un fenomen relacionat amb això.
Clara Palau, 64 anys, delineant industrial, mare de dos fills, impulsora de Can Enredus de Sabadell, un espai d'acompanyament integral a les persones LGTBIQ+, i a les seves famílies.
És la por interna que van experimentant aquestes persones que comencen aquest procés de pensar que amb què es poden trobar. No és només l'agressió física, sinó la psicològica que es produeix abans de que passi res. I això també s'hauria de buscar la manera de treure aquesta pressió a la gent que comença el trànsit.
Camilo.
La verdad es que a pesar de que hayan leyes, que las hay, el problema es que no se implementen.
Camilo Perdomo, 58 anys, originari de Colòmbia. Va marxar del seu país fa 3 dècades. Després d'un temps als Països Baixos, fa 17 anys que viu aquí i un que va aconseguir els papers. Treballa a l'associació ACATI, que acull persones LGTBI, migrades i refugiades.
Entonces, yo pienso que la lucha que nosotros tenemos, aún teniendo leyes, es mucho más fuerte ahora, tiene que ser mucho más intensa para lograr que esas leyes se implementen y de que en algún momento ya dejemos de estar viendo ataques, agresiones aquí, y esto pasa también en otros países. Entonces, de alguna manera tenemos que centrarnos también en educación, aparte de las leyes, en educación, en capacitación para la gente que no es diversa como nosotros.
Ara que parlaves de lleis, no? Aquest any Catalunya tindrà, si tot va com ha d'anar, una llei transespecífica, no? S'han obert ja el període de consulta pública, és a dir, totes les persones i entitats que vulguin dir la seva ara tenen l'oportunitat de fer-ho. Des de les vostres entitats respectives, esteu treballant en aportar idees, en aportar informació perquè aquesta llei millori?
Sí, des de Colors de Ponent, l'associació LGBTI de Lleida, hem cregut que seria interessant de poder participar en aquest procés de creació de la primera llei trans catalana. Ens sembla essencial, sobretot, que hi hagi aquesta visió descentralitzadora que aporten totes les entitats LGBTI que no som a l'àrea metropolitana.
Sí, s'ha de mirar cap a comarques,
s'ha de mirar cap a comarques, cap a la realitat del territori, de territoris no només com Lleida, nosaltres som l'associació LGBTI de Ponent, però fem feina a tota la província de Lleida i és evident que fins i tot Lleida ciutat no té el mateix context que l'Alt Pirineu, que les Terres de l'Ebre, i en aquesta configuració de la legislació trans catalana és ben important de poder obrir aquesta perspectiva i tindre en compte el context i les vivències del col·lectiu trans d'arreu de Catalunya.
Quina és aquesta realitat, Ixella?
La realitat del col·lectiu trans fora de l'àrea metropolitana és diferent, diguem-ne. Són territoris en què sovint no tens accés a cap mena d'informació, a cap mena de servei, o és ben complicat. I crec que tota aquesta conjuntura s'ha de tindre en compte a l'hora de legislar per al col·lectiu trans.
Des de les vostres respectives entitats, Clara i Camilo, amb què esteu treballant? Què voldríeu que tingués aquesta llei?
De tot. I per demanar, començar d'alguna manera, fer un recull de tots els protocols que s'han anat fent i donar-los rang de llei. És una mica pensar què és el que necessita la societat i afegir-hi el trans a darrere, perquè les necessitats són les mateixes que la societat.
Perquè són tantes i tantes les exclusions i les discriminacions, Camilo?
Sí, bueno, en Acati se está trabajando también para aportar alguna cosa a esta ley, teniendo en cuenta que es una asociación que agrupa inmigrantes y refugiados LGTBI. Entonces, nuestros aportes tienen que ir más hacia el colectivo o transversalidad, ¿no? De ser inmigrante, de ser hombre o mujer y ser trans. Entonces, pienso que nosotros tenemos que, de alguna manera, aportar un poquito más en el tema de leyes o cuidados para las personas inmigrantes trans.
Que sumen, ¿no?, moltes més discriminacions en tant que migrants, no?, i,
sí,
i refugiats. Un dels punts en els quals es vol incidir amb aquesta llei trans que ja s'està treballant és en la reparació històrica de les dones trans, que en molts casos han viscut situacions d'exclusió, no?, això que dèiem. Què us sembla això, el tema de la reparació de les dones trans, que ara que parlàvem de discriminacions, no?, s'afegeix a aquesta motxilla, no?, en tant que dona i en tant que transexual.
Sí, perquè el fet trans relacionat amb les dones amb una perspectiva anterior era l'únic objectiu que podien tenir era o la presó o la prostitució. I, d'alguna manera, tot això no s'ha tingut en compte. Jo moltes vegades penso en la Carmen de Mairena, que
sí,
va insistir i persistir en voler ser ella i els mitjans la van ridiculitzar, la van destruir, i persones com ella, que d'alguna manera podien ser un referent de tot el patiment, s'han convertit en una caricatura del fet que representava el ser trans. I per mi crec que té molt valor tot l'esforç de persones com ella que, malgrat les dificultats, van insistir en ser reconegudes com a persona.
Un altre dels punts destacats serà la prohibició per fi de les teràpies de conversió. Sembla increïble que l'any 2022 això encara es pugui fer, Ixeia.
És una vergonya, i això és evident. Aquestes pràctiques, d'alguna manera, s'han defensat des de la postura de la llibertat individual de fer o de portar el teu fill, filla o fill amb aquestes teràpies, intentar de portar la teva vida una mica com vols, quan hem de ser conscients que aquestes teràpies són violència, violència sistèmica, violència mèdica, que d'alguna manera intenta de pal·liar una malaltia que no existeix. Perquè el fet de ser trans no és una qüestió que aparegui d'un dia per l'altre, diguem-ne, i de que tu te'n puguis desfer tan fàcilment, en el sentit en què som persones trans, com som qualsevol altre tipus de cosa, com també som persones homosexuals, bisexuals, asexuals, etc. I són condicions de la nostra personalitat que són inherents a nosaltres. Òbviament no es poden guarir de cap de les maneres. I en aquest sentit és increïble com en ple segle XXI a Catalunya, amb aquestes teràpies de conversió, encara siguin possibles, que no haurien de ser ja per la 11-2014, però hi són, perquè sabem que hi ha gent i hi ha suposats professionals que aprofiten determinats espais per a publicitar aquest tipus de teràpies.
Aquesta pressió constant per encaixar, no?, en el marc mental del cis-hetero, no?
A mi em ressona molt el fet de la persecució que hi havia a les persones esquerranes quan jo estudiava primària, que se les lligava al braç, se les insultava al mig de l'aula, i tot això fet des de l'estament educatiu perquè aquella persona encaixés a dins de la normalitat dretana. Tot aquest ressò que em porta, hauríem de saber-ho aplicar al fet de la vivència trans. No és res més que voler expressar la nostra part interior i fer-la pública. tot el que nosaltres sentim des de dins, que sigui visible i que no hi hagi cap condicionament.
El significat, no, d'aquest verb, encaixar, és absolutament maliciós, eh? Uh-huh. En el context trans.
Sí, sí. Ningú no encaixa amb aquesta dicotomia cisnormativa, o gairebé ningú, diguem-ne, és una trampa. És una trampa teòrica, és una trampa social. No, totes, absolutament totes les persones tenim una expressió de gènere, tenim unes vivències, unes experiències que no encaixen amb aquesta, amb aquests paràmetres socials de la cisnormativitat, i no ho fan, i d'això n'hem de ser conscients. I les experiències trans en aquest sentit són tan diverses com ho podrien ser les experiències de les persones cis pel que fa al gènere. La nostra lluita, la lluita pel reconeixement de les identitats trans i pel reconeixement de les expressions dissidents, no és només nostra, és una lluita que afecta tot el conjunt de la ciutadania, i és una lluita que afavorirà tothom.
Camilo, ¿qué piensas tú?
Bueno, yo creo que en este aspecto igual insisto en la educación, porque yo pienso, bueno, no todos nos identificamos de la misma manera, no todas las personas trans, por ejemplo, nos identificamos de la misma manera o al mismo tiempo. Yo en este caso hablo de lo que yo he vivido, y desde que yo tengo uso de razón, yo sabía que yo era diferente al resto de los niños o niñas que estaban a mi alrededor. Que en mi país y en esa época no se conocía la palabra transexualidad, pues a mí me lo hacía muy difícil. Entonces, yo pienso que si empezamos a educar desde la diversidad, tiene que llegar algún momento en el que nadie tenga que decir yo soy trans, yo soy homosexual, yo soy bisexual.
L'educació, òbviament, és clau. En el teu cas concret, a Colòmbia, Camilo, tu quan comences a ser conscient, no?, de la teva masculinitat, sense, a més, sense cap tipus d'informació, sense xarxa tampoc de suport, no?
Claro, es difícil porque yo nací en una familia católica y mis primeros años de colegio fueron un colegio de monjas. Entonces, para mí era muy difícil porque yo me enamoraba de mis compañeritas, llegué a enamorarme de la madre superiora, y yo tenía 4 años, 5 años, y para mí era muy extraño, ¿no? El ver esto de, o sea, se suponía que yo era niña, pero yo nunca me he sentido niña. Y fui creciendo con esta cosa de que como que era malo, y crecí hasta que llegué a cierta edad, en el que un día leí un periódico que hablaban sobre el primer hombre trans que era madre, y a medida que yo iba leyendo ese artículo, me iba identificando con cada palabra que él decía. Y yo tendría 15, 16 años, y ahí fue cuando yo por fin conocí una etiqueta, ¿no? Que igual hay veces que dicen las etiquetas son malas y tal, pero cuando uno no sabe cómo, dónde ubicarse, o sea, cómo las etiquetas sirven, al menos a mí me sirvió. O sea, no me ubicaba en ningún sitio.
Y además, Camilo, mal pes de la religión.
Aparte de eso, claro, o sea, yo pensaba, yo soy un niño, ¿yo qué pecado he cometido a los 4 o 5 años?
Clara, tu també, no? Suposo que ara devies anar enrere, no? Amb tot això que comentava el Camilo, no?
Jo em recordo els primers 7 anys ja tenir dubtes sobre el meu gènere, i estem parlant de l'any 1965. I a partir d'aquí, als 13-14 anys, ja tenia clar que jo era una noia. Perquè, a més, per les meves experiències, les meves vivències, lesbiana, perquè m'enamorava de noies. I a partir d'aquí, com em puc protegir de les opressions, de les violències que anava patint, perquè no se'm reconegués que era diferent? En el meu cas, pensava, si no toquem res, les noies a mi no s'enamoren de mi. I així ho he fet. Porto 46 anys amb la mateixa persona, una dona encantadora, i que ara, en el moment de fer el trànsit des de fa 5 anys, som més felices que mai, perquè realment saben qui es va casar. I si no ens hem separat abans és perquè ella ha estat superenamorada de mi, tot i que en l'últim temps jo estava molt imbècil, perquè era molt difícil poder trobar un moment per expressar-me com era, perquè també tenia por de perdre-la, no? De dir, ostres, depèn de com ho arreglis, encara ho espatlles. I aleshores decidir de ser jo, per poder trobar la felicitat. I això és el que ens ha de ser conscients a totes i a totis, de que la felicitat la trobem sent nosaltres mateixes.
Ara les generacions joves tenen una altra relació, no?, amb tot el tema del gènere, també de l'orientació sexual, no? Tu, Ixella, com ho veus des de Colors de Ponent i en tant que tens 23 anys?
Sí, és evident que les noves generacions viuen el tema del gènere i la sexualitat d'una manera ben diversa, com ho han pogut viure les generacions més grans. I això no vol dir, però, que encara no hi hagi joves que ho passen malament i que també creixen en ambients que no els són favorables i pateixen discriminació. Però sí que és cert que actualment les generacions més joves tenim... Bueno, vivim en aquestes vivències d'una manera més oberta, sobretot per la facilitat d'accés a informació que tenim, pels referents que podem trobar en el nostre dia a dia, que ja en són més que no pas com ho han pogut tindre els meus companys, i això es nota. D'alguna manera experimenten la seva expressió, el seu gènere, la seva sexualitat d'una altra manera, amb més llibertat, i és una cosa que també s'ha de tindre en compte a l'hora de legislar. La diversitat que existeix ara en el jovent LGBTI, el no binarisme, que sobretot les noves generacions reclamen cada cop més, i crec que, bé, és important, i al cap i al fi som el futur.
Jo crec que el no binarisme d'alguna manera és el futur. Em dona la impressió que és... Clar, jo sóc bastant binària perquè porto més de 30 anys imaginant-me a mi.
Exacte.
I d'alguna manera d'aquí he sortit. Però si jo faig una anàlisi introspectiu, jo sóc bastant no binària i m'agradaria poder-ho expressar, però de moment em costa. Però jo crec que la canalla, el jovent, les criatures, ho expressen. I a mi el que m'emociona és veure criatures de 4 anys sent capaces de dir-li als seus pares: jo sóc una nena o jo sóc un nen, prescindint de quins genitals tenen. I això, jo m'imagino en una conversa amb els meus pares, i en absolut podia arribar ni a pensament de pronunciar una cosa semblant. I després, probablement, a les famílies els hi han de donar el temps perquè ho vagin païnt i acompanyant-les, perquè potser el procés que ells han tingut de les experiències viscudes no estiguin relacionats amb això, perquè el trànsit que fem les persones trans, quan es fa en família, és tota la família que està fent aquest trànsit. I en el moment en què ja porten un temps d'aquest procés, t'adones que les famílies et reconeixen que han crescut.
Blau era un somni, blau eres tu i somiaves, deixa que hi torni per un moment.
No és el mateix a un poble petit que a Barcelona.
Anna Valenzuela, presidenta de l'Associació de Famílies d'Infància i Joventuts Trans Crisalis.
I no és el mateix a Barcelona centre que en un barri de les afores, no? No es visibilitza igual, les famílies també tenen por a visibilitzar, tot i que és veritat, i continuo dient que aquí a Catalunya estem molt avançats, però sí que n'hi ha diferències, i sobretot jo tinc dos fills cis i n'hi ha una diferència en quant a drets humans dels meus fills cis respecte a la meva filla trans molt, molt important. A l'escola hem tingut que donar explicacions de qui és perquè pugui ser reconeguda com la persona que és. A l'àmbit de la salut hem tingut que dir qui és perquè pugui ser atesa conforme a la persona que és. A l'esport hem tingut que dir qui és perquè pugui practicar l'esport amb la categoria que li pertany. Hem tingut que dir qui és i batallar moltíssim. A qualsevol espai que està tot segregat de forma binària has d'amagar o donar explicacions. Llavors és constantment vulnerar el seu dret a la intimitat.
Infància trans i escola.
A nivell d'administració sí que és veritat que aquí a Catalunya som un dels territoris que més avanços n'hi ha. Per què? Perquè tenim un protocol d'acompanyament i acolliment per a alguna transgènere als centres educatius. Això vol dir que tinguin o no el seu nom registral canviat al DNI. És un alumnat que, amb el consentiment, sent persones menors, de les persones progenitores, són acollits als centres educatius de tota Catalunya conforme la seva identitat de gènere, amb el nom que els representa, i és obligat compliment per tots els centres educatius de Catalunya. És un protocol que en general és molt complet, però sí que és cert que falten recursos perquè arribi a tots els centres educatius, perquè no tots els centres tenen coneixement de l'existència d'aquest protocol.
Infància trans i atenció mèdica.
I no n'hi ha coneixement dintre de l'atenció primària. El que ens trobem les famílies és quan anem a un CAP, perquè la nostra canalla ens ha expressat que la seva identitat de gènere no correspon amb el sexe assignat al néixer, i el primer que deriven és a psicologia.
Què ha de recollir la nova llei?
El que esperem és que a l'àmbit educatiu s'incorpori dintre de la formació a les carreres per les persones docents l'educació en diversitat, que s'incorpori en el currículum oficial dels centres educatius la diversitat, i sobretot i també en l'àmbit esportiu, molt important, que es desplegui un protocol per les federacions esportives sense cap mena de requisit discriminatori, i en l'àmbit sanitari posar recursos perquè aquest model biopsicosocial s'estengui a tot el territori del nostre país.
Tu també parles una mica per experiència, no? Perquè a casa aquest procés de trànsit va anar en paral·lel al de la teva filla, no? La Berta, no? Que és una noia trans, i també ho comentaves ara, no? La teva companya, que crec que es diu Maria Antònia, no?
La meva companya, sí, Maria Antònia.
Tots, tot i les dificultats, hi va haver pinya, no? Finalment, i us n'heu pogut sortir amb aquesta nova dimensió, no? Vull dir que...
Sí, jo dic que quan vaig conèixer la Maria Antònia amb 17 anys em vaig trobar la millor persona del món. Em sap greu, no té competència, jo me l'estimo molt. Però sí, és brutal, va ser de les primeres persones en què em va dir clara, amb una absoluta naturalitat de reconeixement. I quan nosaltres ens vam casar l'any 80, pensava, potser si tenim una filla lesbiana o un noi gay, no passa res, pot passar, és una possibilitat, per tant, normalitzem-ho, naturalitzem-ho, però bé, resulta que tenim una filla trans. I jo, des de la meva convicció, com a persona dissident, encara que ho vivia amb la clandestinitat, no m'imaginava, però a vegades passen. I en el moment en què la meva filla va decidir de comentar-nos que estava fent el trànsit, jo ja estava cansada de la clandestinitat i vaig decidir sortir, perquè és dur viure dues vides. I, a més, perquè no et reconeixin, et crees una màscara i comences a generar un món ple de mentides. I aquest món de mentides ho extrapoles a la relació social i familiar. I ja estava cansada de viure en una mentida.
I Xeia i Camilo, en el vostre cas, heu tingut suport de l'entorn?
A mi m'ha costat, perquè jo llevo 30 anys fora de Colòmbia. Y empecé a transicionar apenas hace 8 años, porque claro, no es lo mismo que yo desde pequeño supiera que era diferente, y otra cosa es aceptarlo. A mí me costó 40 años de mi vida aceptar que yo era un hombre trans, pero igual empecé a los 51 años a transicionar. Desafortunadamente para mí, yo pienso que me he tardado muchísimo, todo más que todo por el tema de estar en situación irregular aquí en España, y a mí me daba miedo que en algún momento me regresaran a Colombia y que mi tratamiento, mi reemplazo hormonal quedara en el aire. Entonces yo siempre iba tirando, o sea, esperando a cuando yo esté regularizado, empezaré mi transición. Llegó un momento en el que era o me muero o transiciono, porque no era más, o sea, ya 50 años y el tiempo iba avanzando. Entonces, afortunadamente llegué a Cati y en Cati pues me dieron esta mano y tal, y en realidad ese ha sido mi soporte. Y a partir de ahí, bueno, a mi familia le ha costado. En el momento que yo, cuando tenía 40 años, decidí cambiar simplemente mi correo electrónico de fulanita de tal a Camilo. Perdí más de media familia, mis amigos de la infancia, mis compañeros del colegio, de los vecinos. O sea, me quedé como medio solo. Y al final dije, bueno, es mi vida. Soy yo el que la sufro, soy yo el que la vivo. Pero poco a poco he ido demostrándole a la gente que no era ni algo pasajero ni nada, sino que era que toda la vida yo siempre he sido un hombre. El año pasado, después de 25 años de no ir a Colombia, fui. Y mucha de la gente con que no quería hablar conmigo antes, nos encontramos, me saludaron, me abrazaron, me felicitaron. Algunos me han dado las gracias por ser visible en la familia, porque gracias a mí pues han salido niños desde pequeños que han dicho que son gays o lesbianas, y a ellos pues les puede ser más fácil esa vida.
I la Ixella, com va ser?
Jo ho he viscut d'una altra manera, sí? Ben diferent. Jo he tingut la sort que sempre, o gairebé sempre, he tingut suport del meu entorn. Val a dir, però, que jo sempre he viscut la meva sexualitat d'una manera molt oberta. Jo sóc una persona bisexual i sempre ho he viscut així, i la meva expressió de gènere també sempre ha estat un tant dissident. Per tant, jo quan vaig sortir de l'armari com a persona trans, a molta gent no li va sorprendre gens ni mica. I a d'altres poder, sobretot a alguns familiars, els va sorprendre, però i els va costar adaptar-se d'alguna manera, però no hi han tingut mai cap problema. El meu entorn sempre ha estat prou obert i afortunadament he pogut desenvolupar tant la meva sexualitat com el meu gènere com he volgut. Oh, the sinking spell.
Got a tiny heel. El servei o la porta d'entrada de les persones trans al Servei Públic de Salut és Trànsit.
Rosa Almirall, ginecòloga. Fundadora del Servei de Promoció de la Salut de les Persones Trans, Trànsit, en el si de l'Institut Català de la Salut.
És un servei d'accés directe, és a dir, que no és necessari passar per cap professional que faci cap derivació. En aquest moment, vull dir, va començar Trànsit d'estat centralitzat a Barcelona, però en aquest moment ja tenim un punt a Reus, un punt a Lleida, un punt a Catalunya Central, que és a Manresa, un punt a Terrassa, un punt al Vallès Occidental, a Sabadell, i a Girona. Vull dir que ara estem en la fase de desplegament, no per millorar l'accessibilitat de les persones trans. En aquest servei el que es trobaran són professionals que, sobretot, que no jutgen, vale? Que tenen molt, molt clar que la identitat no és diagnosticable i que, a més, les identitats de cada persona són la defineix la persona, que poden, a més, evolucionar en el temps i que les necessitats de la persona respecte a la seva identitat i què necessita del servei de salut sols també parteix de la pròpia persona. No? I llavors nosaltres sempre diem que nosaltres seríem com professionals experts en acompanyar persones trans i elles realment són les expertes en la seva identitat i les seves necessitats. O sigui que d'alguna manera seria dels pocs serveis al món que fa el que en diríem trajes a medida. Vam començar l'any 2012 amb 72 persones en un any i aquest any estem arribant pràcticament a les 1.000. I això sols a Trànsit Barcelona. En el 2012 encara el manual de classificació de malalties mentals com l'OMS encara considerava el que seria la disfòria de gènere o transsexualitat com una malaltia mental. És fins al 2018 que l'OMS sí que ja treu, no, l'etiquetat de disfòria de gènere o de transsexualisme de la categoria de malalties mentals i passa atenció a la salut sexual de les persones. Però això no vol dir que els protocols hagin canviat. En el nostre estat espanyol continua exigint un informe psiquiàtric perquè la gent pugui simplement canviar el nom i gènere en el seu DNI.
Què ha de recollir la nova llei?
Bueno, que jo demanaria que la llei deixi clar el tipus de professionals que hi ha d'haver-hi en cada servei trànsit i que es doti dels recursos necessaris perquè no ens passi com amb altres serveis en què aquest augment de demanda pues, ens acabi pues, creant unes llistes d'espera d'un any. I sí que demanaria que, jo crec que el Departament de Salut i CatSalut han fet un esforç enorme amb el tema de les intervencions, però ens queda un punt important que seria les intervencions de masculinització del pectoral, que no han estat augmentades fa molts anys i la comunitat d'homes trans ha augmentat exponencialment, i aquí sí que demanaria que la llei digui que es vagin adequant el número d'intervencions també al número de població trans. No totes les intervencions que una persona trans pot desitjar estan finançades públicament, i serien les persones trans les que han de dir si volen ampliar-ho o no, no. Per exemple, la implantació de pròtesis mamària no està finançada a la nostra comunitat, i hi ha un altre tema que s'està treballant, que és el de garantir la reproducció assistida de les persones trans, que em consta que s'està treballant i que també aquesta llei hauria de garantir.
Aquesta llei també tindrà molta incidència, tot i que ja s'havia fet un camí important amb les dues lleis anteriors, però molta incidència amb el tema de salut, no? Òbviament, amb el tema de salut tenim un model específic, un model que no patologitza i està integrat dins del sistema públic de salut. Jo no sé, a nivell de millores, què creieu que s'hauria d'incloure en aquesta nova llei, si ens fixem en el tema de salut?
El problema principal és que el sistema sanitari no ens té en compte en general. Jo vaig al meu CAP, en un barri a Lleida, i no tenen la informació que haurien de tindre sobre les persones trans, no tenen en compte que jo sóc una persona trans amb les meves especificitats mèdiques. Fins i tot m'he trobat treballadors que no saben el que és una persona trans, en el sentit en què la feina, més enllà de les unitats de trànsit, s'ha de fer de base. De base perquè en algun dia aquestes unitats no siguin necessàries.
I aquí jo no sé com ponerlo, com plantearlo, perquè jo hablo com hombre trans, ¿ya? En este aspecto, yo siento que nosotros los hombres transexuales somos los grandes olvidados en el tema de cirugías y de salud integral. Por ejemplo, nosotros a partir de que pasamos esto, lo que se dice, llevamos el passing o llegamos hasta el passing, cambia nuestra vida totalmente. Yo dejé de llevar vida social o de hacer vida social en el momento en que logré el passing, porque en el momento en que yo me iba a un bar, una cosa tan sencilla de entrar a un baño y no poder hacerlo, porque no podía entrar al baño de las chicas porque no me dejaban, pero tampoco podía entrar al baño de los chicos porque no todos los baños de los chicos tienen un váter. Entonces, ¿a dónde iba yo? Entonces, nosotros, los hombres trans que queremos usar un baño de hombres, tenemos que usar una prótesis. Estas prótesis no se consiguen en España, o tenemos que comprarlas en Estados Unidos o tenemos que comprarlas en Singapur. Se llaman STPs, Sistema para Orinar Parados. Para nosotros es parte de nosotros, no es un artículo de lujo. ¿Cómo podemos nosotros, o sea, yo hablo de mí y de algunas personas, no digo que todos los hombres trans lo necesiten, pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros cuando no estamos trabajando, no tenemos ayudas, para poder comprarnos o adquirir una prótesis de estas que es tan necesaria? Otra cosa, las mastectomías que nos hacen son operaciones que es como a una mujer que sufre de cáncer y le quitan un seno. Nos dejan el hueco ahí y, por ejemplo, yo llevo dos retoques en los cuales no me han hecho, o sea, he salido peor de lo que entré, pero no tengo un pectoral masculino, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, voy a la playa y yo no me quito la camiseta porque mi pectoral, o sea, se ve que es femenino.
¿En qué situaciones os heu trobat a nivel de salud?
Tot i que hi hagi molt bon reconeixement per part de la meva doctora de la meva realitat, ella no té informació. Sí que jo li demano, escolta, prepara'm aquesta analítica, prepara'm això, fes-me això. Dic, sí, però jo no la sé llegir, clar. I aquí és el fet de dependre d'una àrea com específica de trànsit que està saturada, i que el que convindria, com bé ha dit l'Ixella, és que tots els CAPs tinguin la suficient informació per poder atendre les persones trans.
I si em permeteu la incidència, i crec que és un comentari que acostumo a fer perquè trobo que és important, quan parlem de salut trans, no només parlem de la informació relativa a la nostra hormonació o a les operacions perquè puguem passar, que haurien de ser públiques, però que en tot cas sabem que no és així. No només parlem d'això quan parlem de salut trans. Quan parlem de salut trans hauríem de parlar també dels nostres drets sexuals i reproductius, de com els abordem, de com abordem la sexualitat de les persones trans, de com abordem, i això que ara mateix està tan en boca de tothom, de la salut mental de les persones trans, de com ens afecta mentalment les violències per les quals hem de patir dia rere dia. Quan parlem de salut trans hem de parlar de tot això. I got to bet that you're wrong.
Es diu que hi ha com un 80% de persones trans fora del sistema laboral.
Roberto Piqueras, persona tècnica responsable de l'entitat Calen Redus d'Actua Vallès, organitzadors de la Fira Translaboral.
En el sentit de que, clar, tenim una experiència de discriminació, de demonització del col·lectiu, que ha comportat que totes aquestes experiències, aquestes històries de vida, s'hagin tingut que vincular a treballs sexuals, i per això hi ha aquest pensament més col·lectiu de poca formació i poca experiència.
Buscar feina sent trans.
El que més em comuniquen és són molt rebuts, però això més no tan explícit, però es veuen que van entrevista rere entrevista, perquè clar, per un nom, a més com el currículum no hi ha foto, etc. Doncs d'entrada entren, no?, per currículum, però a l'hora de fer l'entrevista doncs allò es troben amb aquest xoc de rebuts i de transfòbia, que en aquell moment doncs no s'explicita, no?, però la persona ja ho sent, i llavors clar, mai arriba la trucada per confirmar la feina. Això tan normal, clar, ho hem viscut tothom, no? Totes les persones en algun moment hem tingut algun rebuig per una oferta laboral, però quan veus que és continu i que en aquest procés ja més cara a cara amb recursos humans et trobes amb aquesta barrera, doncs ja et fa pensar una altra manera d'això, perquè et fa repensar-te la teva identitat.
Fer el trànsit quan ja estàs treballant.
Si l'empresa té aquesta voluntat o el grup amb el qui treballa té consciència d'aquestes realitats, d'aquesta diversitat, doncs l'acompanyament, òbviament, serà molt més fàcil, però és el que deia, si el sector en el que es troba està molt més masculinitzat hegemònicament, normalment doncs patirà molt bullying, molt assetjament, acabarà al final rebent molta violència explícita. Llavors, clar, això normalment té unes conseqüències de depressió, de pensaments suïcides fins i tot.
Què ofereix l'administració?
El Soc Trans ha creat aquest projecte que bàsicament té dos vinculacions: fer incidència al món empresarial, sobretot a l'administració pública primerament, perquè s'han de posar com a exemple, i fer una contractació, no?, contractacions anuals per donar aquestes oportunitats, i sobretot una de les coses que esmentaven era donar posicions amb molta visibilitat, no?, que la gent quan s'apropi a l'administració tingui com a primera persona, diguéssim, una persona trans, i per altre cantó és fer tot aquest, des del món empresarial, tot aquest acompanyament també a les persones que estan fent tant la transició, igual que es fan projectes coeducatius, no?, doncs com una mica aquesta exemplificació de la coeducació, però en el món laboral.
Què ha de recollir la nova llei?
Jo crec que anirà molt lligada a la llei d'antidiscriminació del 2014, o sigui, vull dir, al final és una mica aquesta la carta dels Reis, que no tot queda en una llei, però sí que és veritat que ens podem emparar en el sentit de, al moment que es viu una situació de discriminació, et pots agafar aquesta llei per fer aquesta denúncia. I amb això també podem aprofitar de que si a les empreses també els hi podem demanar aquesta diversitat en plantilla, doncs amb les persones trans també hi hauria d'haver una quota representativa.
Anem acabant, un també dels punts importants on s'hauria de fer moltíssima incidència i pressió és l'àmbit laboral. Vosaltres com ho veieu? Quines experiències heu tingut en aquest sentit? Què hauria de tenir aquesta llei, no? Des de Calen Redus, per exemple, Clara, vosaltres treballeu els temes d'inserció laboral.
Sí. Nosaltres vam començar ja fa 4 anys amb una translaboral en el que intentàvem implicar entitats, institucions, per poder donar sortida a les necessitats de les persones persones trans. En tot aquest procés, des del SOC es va aconseguir que incorporessin una persona referent a atendre persones del col·lectiu, però per nosaltres això no és suficient. Però per mi l'objectiu final passa per involucrar l'empresa privada, que és la que realment dona servei, i Catalunya, que és un país de petites i mitjanes empreses, és l'espai adequat per poder incidir. La meva experiència personal ha estat molt afortunada, i per mi el fet de poder-me expressar com jo sóc, em sento molt més operativa i em sento que treballo millor. Per tant, les empreses han de veure que les persones trans són persones resilients, que sabem treballar i que oferim el més íntim de la nostra personalitat, i això a les empreses haurien de trobar-ho com un plus.
Camilo, la teva experiència, clar, aquí ja, allò que diem de les motxilles, anem sumant, no?
Sí.
En tant que migrant, ho has tingut complicat.
Claro, en experiencia propia, a mí me costó mucho porque al llevar tantos años fuera de Colombia, en los dos países donde he estado, siempre me ha tocado que dedicarme a limpiar y a hacer cosas que yo no estudié, pero era lo único, ha sido lo único que me ha salido trabajo. Entonces, cuando yo empecé a transicionar, yo estaba trabajando en una casa limpiándola, entonces yo entré como chica a esa casa. Y en el clinic, que era donde estaba haciendo mi transición, me obligaban a que tenía que hablar con mi jefa a decirle que yo había empezado un reemplazo hormonal porque era el único sitio en el que a mí me faltaba como para ser yo. Y entraba allá y cambiaba esto de, o sea, nunca hablaba yo en femenino, siempre hablaba en neutro, pero me cuidaba mucho, ¿no? Era como yo decía, entro a hablar otro idioma. Todo para que en el trabajo no se dieran cuenta de que yo era un hombre. Y al final, pues, pasé un año con la carta que me dieron en el clinic en mi bolso para mostrársela a mi jefa, hasta que ya decidí hablar con ella. Y era eso, perder mi trabajo o que en el clinic, pues, supuestamente, si yo no hacía eso, tampoco era un hombre trans. Entonces, al final, pues mi jefa, yo hablé con ella y tal, y pues ella no tuvo ningún problema en aceptarme, transicionaron conmigo toda la familia, pero de todas maneras, para mí es un trabajo, o sea, lo he hecho por 30 años, pero no es el trabajo con el que yo he soñado toda mi vida hacer, ¿no?
Després de, com deia la Clara abans, ¿no?, que vivies amb aquesta gàbia, ¿no?, de trencar els barrots, de sortir de la gàbia, de poder-vos visibilitzar, us ha portat noves mirades, nous sentiments fins i tot?
Totalment, perquè t'adones que mentre no entres en aquest procés, fins i tot l'ignores, per dir-ho manera. Jo fa 5 anys, per discreció amb l'entorn, no anava ni al 8M, no anava al 28J, no em pronunciava, i per poder mantenir d'alguna manera aquesta discreció que deia, no? En el moment en què tu et visibilitzes, ho fas, per mi, per dos motius bàsics. Un, per una mateixa, però també amb consciència del que representa sortir de l'armari i que et pugui tothom mirar pel carrer de que existeixes. I això per mi és important, saber que hi ha una persona trans que es belluga. I per mi aquest és el fet més important, existir.
Yo hace unos años estaba, no me acuerdo, estábamos por aquí o en el Pride, no me acuerdo, y alguien me preguntó precisamente que hasta cuándo sería yo activista o hasta cuándo sería yo visible, que si llegaba al passing, que si ya de ahí en adelante dejaría de ser visible. Yo ya había llegado al passing, supuestamente. El caso es que yo pienso que los referentes que hay de personas trans normalmente son, cuando hablo de hombres, chicos muy guapos que se dedican a levantar pesas, que son modelos o que son actores, pero eso es lo que la gente más o menos tiene vista de la transexualidad masculina. Yo, como hombre mayor, tengo 58 años, soy inmigrante, tengo mis transversalidades por ahí, y yo pienso que yo nunca voy a dejar de ser visible, porque lo que no se visibiliza no existe. Entonces, yo pienso que la gente debe conocer y de ver la diversidad que hay en la transexualidad, en el no binarismo, en todo el colectivo LGTBI.
Perfecte, Ixella, crec que no afegiries res més. Gràcies, Ixella, Camilo, Clara, per aquesta estona.
A vosaltres, per donar-nos veu.
A vosaltres, per convidar-nos.
Muchas gracias.
Solidaris, Mercè Folch.
Acabem el programa sobre la nova llei trans catalana. Els solidaris el fem possible. Mireia Isart i Mònica Roca a la redacció, Dolors Joanol a la producció, Ferran Badia, Ismael Cebrián i José Antonio Rodríguez a la part tècnica. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat.
Entre a oração e a ereção, hora são, hora não são, são, bem são, sem nação, mesmo que não nação, mas vivem e vivem e vêm. Entre a oração e a ereção, ora são, ora não são, são, bem são, sem nação, mesmo que não nação, mas vivem e vivem e vêm. Se homens se amam, se unem, se imem, se unem, há quem costumeiramente ama, mente ama também. A mente ama também. A mente ama também. Entre a oração e a ereção, oração, ora não são, são, bem são, sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vêm. Homens se amam, se unem, se imem, se unem. Há quem costumeiramente ama, mente ama também. Mas que amem as bichas, mas que amem.
Que amem, clamem, que amem.